Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Si sóc jo el que tinc, i si el que tinc es perd, llavors, qui sóc? Heinrich Fromm. Heinrich Fromm és un psicoanalista alemany que va viure del 1900 a 1980 i ja va escriure sobre la teoria de que el consumisme ens consumeix, i això que no va viure en l'època en què estem ara, però ja ho va preveure. I és per això que avui us presentarem aquest programa, perquè venen èpoques de comprar molt, i creiem que més enllà doncs, de donar-vos consells de què és el que heu de comprar, sí que és important que pugueu ser conscients de per què necessitem comprar tant. La banda sonora d'avui és una mica especial, és de Beas Corpus. Per què especial? Doncs perquè hem triat aquesta banda sonora, precisament perquè doncs, deixen de tocar i aquests dies estan fent els seus darrers concerts, però específicament perquè hi ha moltes lletres de Beas Corpus on s'explica el per què necessitem comprar tant. Per tant, us donarem o us oferirem aquestes músiques perquè també escolteu la lletra i el que us diu. Doncs aquí tornem a estar amb vosaltres, a Lletra Petita. Ja sabeu que qualsevol pregunta, consulta o suggeriment podeu escriure-us un correu a lletrapetita@radioterra.cat. I comencem el programa d'avui, on intentarem buscar els perquès necessitem comprar tant i de forma tan compulsiva. Fa unes setmanes ja vam explicar per què podem trobar la roba tan barata a les botigues, tot el tema de la deslocalització. La lògica que sosté els preus baixos és l'existència de l'hiperconsum, que nosaltres també coneixem com a consumisme. Consumim a Occident, de mitjana, 12 quilos de roba a l'any, més que no en consumia una persona fa 200 anys en tota la vida. El malbaratament és imprescindible perquè això sigui possible. Ho és en forma de residus, però també en forma de saqueig de recursos naturals. En el procés, a més, es maltracta molta gent. Ja vam explicar no només les condicions laborals de les treballadores tèxtils, sinó també les condicions laborals dels treballadors de Foxconn, que són les empreses que fabriquen els nostres mòbils, i les condicions de treball són inacceptables i els salaris miserables. Tot plegat no té més sentit que els dividends que s'han embutxacat als accionistes de les marques que han fet d'intermediaris. I això té cap lògica? És sostenible a llarg termini? Podrem aguantar molt més temps així? Té res a veure tot això amb la nostra felicitat? Doncs la societat de consum de masses ha viscut aquestes darreres dècades el període de màxim esplendor. És un període que Heinrich Fromm, el nostre protagonista d'avui, no ha viscut, però tot i així ja va preveure. Els 1.000 milions de persones que ens ho podem permetre hem tingut a l'abast tota mena de productes i utensilis a preus realment molt baixos. Tret que ens vulguem distingir doncs, per lluir productes de marques que operen en el segment del luxe. Comprar ha deixat de ser un acte de necessitat per tal de disposar d'allò que és imprescindible i ha esdevingut una experiència d'autosatisfacció. No és pas una tendència recent, però mai com aquests darrers anys no havia arribat tant al límit. L'oci i l'entreteniment també estan associats, en part gràcies als centres comercials i a les superbotigues de marca, i admirar i adquirir productes dels quals encara doncs, tenim escassa necessitat. Del valor d'ús, que era el valor que nosaltres li donàvem a aquells productes per la utilització que en donàvem o que en fèiem, hem passat al valor de compra, a la possessió del producte com a fetitxe. Marx ja va parlar del fetitxisme de la mercaderia i explicava com les relacions entre les persones es converteixen en relacions entre objectes. I això també us ho vam explicar, no? Que som objectes, ens convertim en objectes perquè la nostra força de treball aleshores es converteix en una mercaderia i, per tant, que intercanviem per tots aquests productes que al final comprem. Ni tan sols quan comprem no tenim la noció clara de què paguem, en la mesura que no ho fem amb diners, sinó que, a més, ho fem amb targeta de crèdit. L'únic límit que tenim imposat són les poques desenes de metres que disposem de l'habitatge i que posen fre a un excés de productes inútils amb els quals, doncs, al final ens acabem molestant per poder viure. A la nostra societat, només existeixes en la mesura que consumeixes. Adquirir productes o els valors que les marques porten incorporats s'ha convertit en la mesura de totes les coses. Com afirmava el sociòleg francès Alain Touraine, la societat postindustrial és creadora d'alienació, més que no pas d'explotació. L'home alienat vol dir doncs, que viu fora, no? Queda integrat i manipulat per un sistema que no controla. L'home no controla aquest sistema. Compensat i endormiscat per ser partícip d'un consum que cada vegada és més ferotge, que cada vegada va augmentant més i que, a més, es va sofisticant dia a dia. Christopher Lask va escriure ja fa anys que la cultura del narcisisme que s'imposa en el procés d'individuació de la vida social és inherent a la societat de consum de masses i a l'ideal individualista del liberalisme burgès portat a l'extrem. Un procés que transporta els individus de la preocupació per les injustícies col·lectives cap als problemes personals. Un viatge dins d'un mateix que vol ser emancipador i que es concreta en el culte a la salut, física i mental, i on es substitueix la figura de referència del polític, passem al terapeuta. L'ideal de felicitat, doncs, ja no és la pau exterior, sinó la pretensió d'assolir una pau interior. Un individu que tendeix a l'emocionalitat indiferent, egocèntrica, desenfocada i que practica el minimalisme moral i l'esperit de supervivència. Es parla d'un continuat cicle hedonista. El concepte de societat de consum es va crear als anys 20, quan a la societat americana, primer, i a l'europea després, varen aparèixer els aparells electrodomèstics que havien de fer la vida més fàcil. Com ressaltava la naixent publicitat, i sorgia un temps d'oci que també doncs, era susceptible de ser comercialitzat. Fins aleshores, fins als anys 20, hi havia hagut la societat de producció. Val? Van passar, doncs, per entendre'ns d'alguna manera, de treballar en col·lectivitats, de ser autosuficients, a tenir un amo. Val? Aleshores, després d'aquesta societat de producció, els excedents de mercaderies va fer sorgir el que és la societat de consum en el sentit de que necessitaven gent que comprés aquestes mercaderies. Aleshores, la publicitat va ser el que va fer que ens atenguéssim a comprar tots aquests productes que a la vegada produïem. A més, amb una diferència, que en la societat de producció el que compràvem era perquè ho necessitàvem, però com que hi havia aquests excedents i, per tant, havíem de comprar coses, productes que no necessitàvem, el que va fer la publicitat va ser jugar amb les emocions. I en el moment que la publicitat juga amb aquestes emocions, comencem a tenir creences de que necessitem coses però que realment no necessitem. La modernitat es lligava al consum de nous productes, encara que no fossin útils, ens feien creure que sí que eren útils, i la publicitat havia nascut per produir aquest canvi radical. El consum s'havia d'estimular i les necessitats s'havien de crear. La societat de consum de masses ha viscut un canvi d'escala d'ençà a la dècada dels 90, en què l'acte de consumir ha esdevingut compulsiu i continuat. Poques coses han quedat fora del seu àmbit o abast i tot plegat a donar lloc a l'era de l'hiperconsum o del consumisme, on l'element clau és la figura d'allò que Gilles Lipovetsky anomena turboconsumidor. Aquestes darreres dècades hi ha hagut una estimulació perpètua de la demanda i la comercialització, com també una multiplicació de les necessitats. Ara tenim moltes més necessitats que no pas molts anys enrere. De manera global s'ha imposat aquest capitalisme del consum, que ha ocupat el lloc de les economies basades en la producció. Aquesta conversió del consumidor en el centre de tot ha portat a la primacia de l'hedonisme com a valor dominant. La vida és fonamental present i satisfacció de desitjos inacabables, més que no pas una vida de futur. Aleshores, ara hem passat, o sigui, si abans estalviàvem, doncs ara no, ara hem passat a viure el dia i és la gran consigna, és el que ens diuen, has de viure el dia perquè no saps si demà no hi seràs. I una vegada el principi del plaer immediat ha reemplaçat les ideologies polítiques o la filosofia. Amb la profusió de productes a l'abast i amb l'estímul constant de la publicitat que ens indueix, que gairebé ens acaba abocant de forma obligada a comprar, en certa manera el consum s'ha democratitzat. Està a disposició de tothom, especialment en la mesura que s'ha passat de la compra d'ostentació a la compra com a experiència personal. El consum s'ha convertit en la salvació, entre cometes, perquè salvació ja veurem com no en té, en la salvació vital en una societat on predomina el què? Doncs la solitud i la incapacitat d'entendre el món global. I també escasseixen les possibilitats de crear un projecte de vida singular. És la sortida per a demostrar la nostra individualitat, per fer-nos visibles, encara que la identitat que ens construïm doncs estigui absolutament induïda per les tendències establertes pel màrqueting de les marques, és a dir, per les modes. El concepte de compra-plaer dominant no ens estalvia bones dosis d'ansietat. L'hiperconsumidor, el consumidor compulsiu, està en tensió perpètua. Per què? Doncs perquè volem satisfer els desitjos i quan ens satisfem un, en volem satisfer un altre i sempre buscant nous productes i noves experiències. I el sistema es fonamenta doncs, amb aquesta inflexió de les novetats en una economia que es basa en la rapidesa i en el canvi continuat. El consum i els seus estímuls no tenen fre en aquest món del consumisme, que a més no té fronteres i no té descansos, consumint a totes hores. I una de les tendències dominants d'aquesta compra hiperactiva és la del canvi perpetu. La moda barata, sens dubte, doncs, fa que això sigui possible des del punt de vista econòmic, perquè doncs, podem comprar moltes samarretes i moltes sabates i moltes faldilles al cap de l'any, però resulta estressant. Llavors, Zara ha imposat aquesta compra d'oportunitat. O sigui, un dels primers que va sortir amb aquesta qüestió, que és avui hi és, però demà probablement ja no hi és. Llavors, aprofita perquè avui és l'últim dia, o sigui, és l'última oportunitat que tens per poder comprar això. Vivim en aquesta civilització del desig, llavors el consum té funcions pal·liatives i ens proporciona una certa ficció de satisfacció que no trobem en uns altres àmbits de la vida i compensa la falta d'un veritable sentit a la nostra vida. Comprar s'ha convertit en l'antidepressiu més comú. L'altra cara, però, és que el consumidor hiperactiu sol combinar l'eufòria compradora, per una banda, en el moment de comprar, amb la decepció que comporta doncs, aquest hàbit continuat. Tot té el seu punt de saturació i, passat el moment, doncs, no contribueix a millorar la nostra vida. El desig, llavors, tard o d'hora, ens acaba generant aquesta frustració. Tant si l'hem satisfet com si no, o sigui, per tant, encara que el satisfem, després ens acabem frustrant, llavors tornem a generar un altre desig, tornem a generar una altra necessitat per poder tornar a entrar en aquesta eufòria compradora. Llavors és la felicitat paradoxal. I a Lipovetsky em va parlar molt d'aquesta qüestió. És a dir, ens enganyen, ens manipulen, ens fan sentir que comprar els productes materials porta la felicitat, i ja veurem com no és així, sinó que porta ànsia, porta estrès i sobretot molta frustració. Y llamamos a las cosas por su nombre, que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual utilizado por la mentira para de este modo mostrarse
años de constitución. Más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición. ¿Cómo no vamos a tener ganas de destrucción?
Nos dicen la verdad es una. La verdad es una y nada más que una.
Una grande y libre. Aún hay retrógrados que pesa política siguen. Hijos de puta tienen una única visión de su nación.
Una sola forma de escribir y contarla. Un solo y único discurso y aquel que se mueva.
No,
no sale la foto.
Las cosas por su nombre.
Española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo.
Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos puercos.
Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las elecciones.
Cometida a los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios.
Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga.
Cadena de todo, todo poderosa, la norma suprema, la ciega obediencia.
Elegimos de quién ser esclavos, y desde que lado nos vendan los palos.
Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado.
El poder sigue estando en sus manos.
Pues unámonos, mis callejeros soldados, con fuego, hachas, piedras, palos. Lo acabezamos aquí, traje mi ultraje contra el Estado.
A las cosas, por su nombre,
¡Dance!
Cosas
por su nombre,
¡Cause!
¡Perisanate!
Por su nombre, por su nombre,
¡Cause!
La bandera española, la bandera fascista,
el ejército español, ejército fascista,
policía española, policía fascista.
La clase política, la clase fascista,
por su nombre.
Donem un tomb més a la qüestió de passar de la necessitat al desig. A l'era de l'hiperconsum hem passat de comprar per satisfer necessitats a intentar satisfer desitjos, no? És el que intentàvem explicar en la primera part del programa. Llavors, la cultura del consum ens ha convertit en una mena d'adolescents perpetus capaços de generar desitjos nous constantment i continuats, que a més, doncs, és el que volem patir de satisfer. Si no ho fem, ens frustrem. Llavors, la publicitat i la cultura dominant ens han dit que és possible, que només depèn de nosaltres i que hem de viure el dia, sobretot, perquè demà ja no sabem si hi serem. Les marques ja no ens ofereixen confort tècnic amb els seus productes, sinó el benestar emocional. Juguen amb aquesta emoció i juguen amb el benestar que ens proporciona adquirir els valors, fins i tot les marques tenen aquests valors i viure l'experiència de portar aquell producte d'aquella marca. Passem a formar part de la història de Nike, si comprem les seves esportives, i ha canviat l'univers mental del consumidor, que ara és el centre de tot, però que és obligat a una cursa histèrica que no s'acaba mai, o sigui, és una cursa sense fi, que provoca doncs aquest alt nivell d'estrès i sovint també la incapacitat d'arribar-hi amb la renda disponible. La crisi econòmica i temporalitat laboral han fet que els desitjos insatisfets doncs també augmentin de manera notòria, o sigui, hem viscut una època on ho hem pogut comprar tot i ara que no podem comprar, com que ens hem cregut que tot allò eren necessitats, doncs encara ens frustrem més i ja no és per saturació, sinó perquè no tenim diners per poder-hi accedir. Un dels aspectes que més ha canviat en el consumisme induït, val, és que nosaltres ens condueixen perquè acabem comprant totes aquelles mercaderies, és el concepte de l'oci i entreteniment, que s'ha vinculat doncs, als centres comercials, als temples del consum, bàsicament, també a les botigues de marca i ara més recentment amb els outlets. Estrictament ja no hi ha temps del descans, almenys en el sentit d'aturar l'activitat econòmica, i el que fem, el que estem fent són, en el nostre temps lliure, fer d'agents econòmics quan fem de compradors, i el concepte de temps lliure fa poc honor al nom que té i s'ha convertit en tot menys en lliure. Tot s'ha comercialitzat. Els inputs publicitaris, a més, ens obliguen a l'esforç addicional d'instal·lar-nos en un estat d'eterna joventut. En la promoció publicitària tot va adreçar als joves, però encara que siguin els millors i més fidels compradors, no es pretén deixar fora els adults. Només es tracta que ens esforcem a mantenir-nos joves, a sentir-nos joves, i diuen els eslògans publicitaris consignes que constantment ens van repetint aquest missatge. La derivada ha estat el segment de consum i de comportament destinat al culte al cos i a l'activitat esportiva, amb una oferta espectacular que, lògicament, doncs, ha creat tendència, tot fent referència a la vida saludable i al manteniment de la joventut. Com que no tots ens volem sentir iguals, també s'ha segmentat tota una oferta dirigida al públic que es pretén diferent i es mostra àvid de productes lligats doncs, als valors de l'espiritualitat, de l'autenticitat, és a dir, que el consumisme s'adapta als temps i adapta les seves modes, i fins i tot les qüestions alternatives avui també són preses d'aquest consumisme i són un esquer perquè tothom pugui acabar fent funcionar aquesta màquina. Com que el mer consum de productes, doncs, encara que incorporin valors de marca, tendeix a la saturació, la tendència dels darrers anys també ha estat comercialitzar experiències més que no pas productes materials. L'economia d'experiència és la que té més perspectives de futurs en el món de l'hedonisme-consumisme, que és el que ara mateix doncs, ens trobem instal·lats. I estem parlant de tot el que és el home cinema, producte gourmet, per exemple, no? I el puixant sector del turisme doncs, es fomenta bàsicament d'això, de comercialitzar experiències. Ja no es tracta tant de posseir, sinó de viure. Hem d'obtenir noves sensacions, canviants, innovadores, insòlites, que ens permetin la ficció del benestar i de la felicitat. Estem un altre cop fent ficció, una cosa doncs, que sembla ser que no podem aconseguir per nosaltres mateixos, que és aquesta felicitat no? tan desitjada i tan valorada. De fet, els valors que les marques van incorporant als seus productes tendeixen cada vegada més al caràcter vivencial innovador que representa consumir un nou producte de marca. Alguns experts en diuen l'era de l'accés, que conflueix amb la tendència de la societat digital de mudar l'activitat econòmica des de l'hegemonia del producte cap al predomini del servei. És a dir, estem passant dels productes als serveis. Són estratègies i tendències perfectament comercialitzades i que mantenen la cursa consumista en pro d'assolir una felicitat impossible. Hem passat, doncs, de ser ciutadans, o sigui, de ser persones, a ser consumidors, val? En l'actual societat, cada vegada més desigual, a més, i on la renda disponible de la majoria de persones és minvant i menys segura, el sentit d'allò que és col·lectiu s'ha anat esvaint en prop d'un individualisme on el consum és el paper compensatori clau. D'alguna manera s'ha afeblit o ja ha trencat per derogació el contracte social que s'havia establert d'una manera més clara després de la Segona Guerra Mundial. Ha fracassat la confiança en el sistema polític de representació perquè probablement és l'àmbit on ja no es poden resoldre els grans problemes ni tampoc es poden encarar els grans reptes. S'ha imposat la desil·lusió i en aquest context el consumisme, perquè encara se'l pot permetre, s'ha convertit en l'estratègia individual de supervivència. Som cridats a participar, ja no com a persones, sinó com a consumidors. I en aquest terreny doncs, l'oferta és àmplia i variada. Per exemple, si ho veieu, podeu notar-ho molt amb la qüestió cultural, no? O sigui, quan es parla moltes vegades de cultura participativa i es donen dades, es donen les persones que han anat a un teatre a veure una obra de teatre, Per tant, la participació en aquest moment es comença a confondre amb el consum de teatre, amb el consum de cultura. Fixeu-vos-hi perquè és interessant llavors veure com es parla de participació a totes aquelles persones que han consumit alguna cosa. Llavors aquí hi ha un canvi de realitat i de paradigma. La nova era del capitalisme ha situat les persones consumidores com a centre, val? I el que ha fet ha sigut desplaçar la producció i fins i tot també els productes, com hem dit abans. El sistema econòmic actual s'estructura entorn dos agents fonamentals, que a vegades coincideixen, i són l'accionista i la persona consumidora. L'accionista el que fa és esperar i exigir dividends cada vegada més grans sense voler saber com s'obtenen, o sigui, no li importen els mitjans, és un accionista molt maquiavèlic, i el consumidor compra tota mena de productes esperant que li sigui atorgada doncs, aquesta porció de felicitat, no? Al final, el que ens fa fer, o sigui, la necessitat o aquest impuls que tenim quan comprem és aquesta creença falsa, ficció, de fet, hem dit moltes vegades al llarg d'aquest programa ja, que ens fa creure que es generarà aquella felicitat. És imperatiu de comercialitzar totes les experiències de tot arreu, en tot moment i per totes les edats, diversificant l'oferta, adaptant-la a les expectatives dels compradors, reduint els cicles de vida dels productes per mitjà de què? Doncs de l'acceleració de les innovacions. Això se'n diu obsolescència percebuda. Abans coneixíem el que era l'obsolescència programada, que era el que el producte doncs, potser al cap de dos anys s'espatllava i llavors tu te n'havies de comprar un de nou. Com que aquesta acceleració del cicle de vida del producte ha de ser encara més curta, doncs el que fa és que per la percepció de la gent doncs hagi passat de moda o ja no serveixi, no? Llavors, això el que fa també és segmenta els mercats, fomenta el crèdit al consum, que sí que nosaltres haguem de demanar diners a les financeres a uns interessos molt elevats per poder comprar allò que ens diuen que genera la felicitat, fidelitza el client mitjançant doncs, pràctiques comercials diferenciades. Ara totes les grans marques o grans botigues tenen el que és el seu carnet. I mentre triomfa el capitalisme globalitzat, l'assalariat, els sindicats i l'Estat passen a un segon pla. Estan eclipsats per la pujança dels mercats financers i el mercat de consum. Tradicionalment, la teoria econòmica ha considerat el comportament del consumidor, menys en termes agregats, com una conducta racional, que intenta satisfer aquestes necessitats il·limitades, tot fixant prioritats, molt important, i optant per la millor relació qualitat-preu doncs, a l'hora de fer l'opció definitiva. Aquest supòsit, al final, ha resultat fals, en la mesura que s'adjudicava el predomini d'una compra raonada per part del consumidor. Ja fa temps que el màrqueting, la publicitat, va descobrir que una part significativa de l'acció de comprar es fa impulsivament i que era justament en aquest àmbit on les tècniques comercials i la publicitat tenien un llarg camí per recórrer i moltes possibilitats de creixement. A hores d'ara, la compra impulsiva és notòriament majoritària i no té res a veure amb el desig de satisfer necessitats bàsiques, sinó de satisfer desitjos a la pretensió que això impliqui una millora de benestar personal.
Despachos y comisarías y esas prisiones donde está tratando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su dinero sea como lo ha sido hasta ahora.
Doncs hem vist que l'home, al final, l'home i la dona, necessitem consumir per viure. Però quan es converteix en alguna cosa compulsiva, pot transformar-se doncs, en aquest problema psicològic, encara que nosaltres ens pensem que no és cap problema psicològic. Aquests que compten amb els recursos necessaris per adquirir productes variats al mercat som una presa d'una ansietat que ens impulsa a assolir nivells de consum que se suposen que corresponen a la nostra posició social. Henrik Fromm, com ja us hem dit, va parlar molt d'aquest tema i va poder detectar amb molta lucidesa aquestes ànsies de consumir. Generalment, intenten el que fan aquestes ànsies de consumir és intentar amagar darrere un sentiment de buit que és provocat també per la mateixa societat que ens incita constantment a comprar. O sigui, la mateixa societat ens fa esdevenir malalts al final perquè doncs, busquem el remei anant a comprar. És aquest espiral. Aquest mateix impuls que ens condueix a incrementar el nostre consum de coses noves ens converteix en persones passives, en espectadors de la publicitat que ens presenten les grans marques, les quals, clar, ens aconsellen doncs, com hem de viure i ens imposen aquestes modes, aquests costums i sempre amb la intenció que comprem més i necessitem més. Una cosa ens ha de quedar molt clara. Quan nosaltres mirem publicitat, les marques mai ho fan o totes les ofertes o tots els productes que fan no ho fan per la nostra salut o pel nostre benestar o perquè són bones persones. Senzillament, el seu únic objectiu és vendre més. Val? Això és una cosa que no hem de perdre a vista. Fromm ens explicava una de les distorsions que provoca aquesta incitació al consum i ho deia de la següent manera. Però és lamentablement un fet que molts homes i dones són estimats a causa del magnífic automòbil que posseeixen. Hem d'afegir que també hi ha molts homes i dones que s'interessen més per l'automòbil que per la seva respectiva parella. La propaganda s'ha convertit en l'art de crear necessitats i valors. Totes les classes socials són bombardejades quotidianament, fent molt difícil poder eludir aquest embull on es filtren les idees d'aquells que es beneficien amb la disbauxa del consum. Fromm va ser dels primers que va advertir sobre les conseqüències d'aquesta publicitat. Ell considerava que la propaganda industrial ens ha acostumat a creure que tota felicitat prové d'objectes que es compren, però que es pot viure i fins a ser molt feliç sense tots aquests objectes, que només és cosa que amb prou feines ell sospitava. Doncs si Henrik Fromm ens veiés en l'estadi que estem ara, doncs realment veuria com no només s'han fet efectives les seves intuïcions, sinó que a més doncs, s'han portat fins a l'extrem. El tedi pot esdevenir un flagell que afligeix a la societat moderna, tot i que no arribem a percebre-ho. Això és el secret del consumisme, que nosaltres no ho percebeu. No tenim molt clar què fer de les nostres vides, llavors això és una cosa bastant comú entre els joves, però també amb molts adults. Moltes de les activitats que es desenvolupen quotidianament, en particular en les estones d'oci, estan destinades a això, a protegir-nos del fet de que no sabem què fer. Fromm no va conèixer el Gran Hermano, per exemple, i ja deia que mirar la televisió és una de les principals activitats que busquen aquesta finalitat d'escapolir d'un avorriment que pot arribar a ser insuportable. Però afegeix que també el consum de drogues, el consum d'alcohol, compleixen amb aquesta finalitat. I concluïa aquesta idea indicant que els mitjans massius de comunicació tenen un paper fonamental en la tasca d'ocultar el tedi i l'absència de fins. Molta gent s'avorreix a les vacances o quan finalitzen estan tan estressats que el retorn és un alleujament. Altres vegades passem el cap de setmana tirats en una butaca davant del televisor. Mentre això passa, s'ha produït una reducció radical de lectura de llibres i de la concurrència als teatres i als cinemes, per exemple. En la societat capitalista moderna no només es generen béns, també es creen constantment aquestes noves necessitats per induir les persones a incrementar el consum. És objectiu de la propaganda i molts dels desitjos que semblen sorgir espontàniament de la nostra pròpia voluntat, en veritat, són sempre generats des de fora. No obstant això, es fa d'una manera sutil, de tal manera que tingui la il·lusió o sigui, que tinguem la il·lusió de que fins i tot tenim aquesta llibertat de poder triar què és el que comprem, tot i que és evident el bombardeig mediàtic al qual estem sotmesos. Aquest impuls a consumir constantment ens condemna a ser pobres permanentment. Sempre sembla que ens està faltant alguna cosa. No n'hi ha prou que hagin comprat alguna cosa que està a la moda fa poc temps, perquè de seguida doncs, estarà antiquada i en voldrem una altra. I això va ser dit per Fromm quan no existien el que eren els ordinadors personals, les tablets, els televisors de plasma... O sigui, no existia tot això quan Fromm va explicar aquesta qüestió. És a dir, que ara s'ha accelerat exponencialment el temps en què les coses envelleixen i han de ser rebutjades per antigues, allò que dèiem abans, de l'obsolescència percebuda. Per graficar aquesta situació, Fromm deia que, encara que la majoria dels homes i dones en aquest sistema econòmic tenen molt més del que necessiten, es veuen a si mateixos com a pobres, perquè no aconsegueixen seguir el ritme i aprofitar la massa de béns disponibles. D'aquesta manera s'enforteix la passivitat, però també l'enveja i l'avidesa, i finalment el sentiment de debilitat íntima, d'impotència i de submissió. I diu que l'home viu només com el que té i no com el que és. Això és una frase que fa pensar molt i realment és molt important d'aprofundir-la. En tant que al segle XIX l'estalvi sí que era una virtut, al segle XX i en la que transcorre del XXI, incrementar el consum millora l'estatus social i forma part de l'ideal buscat per les persones. Tenir els diners suficients per adquirir les últimes novetats és un objectiu molt important i si a més podem tenir una mica més que el nostre veí, doncs encara millor. Això és el que fomenta aquesta competitivitat també en l'àmbit del consum. Creiem a més que no ha estat investigat seriosament el que és l'impacte negatiu que provoca la propaganda que ens diu que hem de tenir tal o qual producte per triomfar la vida, amb la recepció d'aquest missatge per part de milions de persones que mai podran accedir a aquest producte. Aquest impacte no ha estat estudiat, evidentment, perquè les marques i els lobbies no faran que això surti mai a la llum. Algunes persones que viuen en països industrialment endarrerits creuen que serien feliços si tinguessin els béns materials que tenim nosaltres, que tenim al món occidental, però malgrat aquest confort no són més feliços. Generalment doncs, adopten una actitud passiva que es converteix en fàcil presa un altre cop de la manipulació política i econòmica. L'actual societat capitalista necessita que els seus integrants estiguin predisposats a consumir més i més. Com? Amb gustos estandarditzats i que puguin ser fàcilment influenciats. Han d'acceptar ser manats i disposats a fer el que està previst, el que està escrit en el guió, no? I aquesta societat, al final, el que ha fet ha sigut produir autòmacs, és a dir, homes i dones alienades. La necessitat de les empreses d'obtenir rendibilitat les fan recórrer a la publicitat per convertir l'home i la dona en una persona voraç, amb salvatges. En aquest procés, doncs, s'han de crear aquestes necessitats artificialment i, molt important, també manipular els nostres gustos. En els moments d'oci és on nosaltres estem una mica més relaxats, no? Llavors, som presa fàcil d'aquesta manipulació que ens transforma com a consumidors perfectes, que són, doncs, els que ens agrada el que ens diuen que ens ha d'agradar, no? O sigui, tot el que ens agrada al final ens han dit a tu t'ha d'agradar això. Però a més, mantenim la il·lusió que l'elecció respon a una decisió pròpia. Ens estem pensant que nosaltres estem decidint comprant allò, però això és mentida, això està molt demostrat. I aquí es veu l'habilitat dels publicistes. Ens deixen la pilota picant perquè fem el gol sense esforç. Aquest circuit es completa quan som adults, però va començar sent petits ja, perquè ens descoratjaven les conviccions pròpies i el pensament crític i llavors el que fa és fomentar aquest conformisme. La idea de consum il·limitat contribueix a fomentar aquesta passivitat. Fromm ho tenia molt clar, no? I ens deia que si es pretenia transformar la societat, necessàriament s'havia de canviar les pautes de consum i, conseqüentment, els patrons de producció perquè no depenguin de la voluntat d'una burocràcia o el desig de lucre de les empreses, sinó que de sorgir havien de sorgir investigacions serioses i de les autèntiques necessitats de la població, perquè ara mateix no tenim massa idea de què és el que realment necessitem i el que realment no. Si voleu, podeu fer l'exercici a casa i podeu dir, a veure, això ho necessito? Jo podria estar 3 anys sense comprar pantalons? Jo podria estar 3 anys sense consumir aquest producte? Penseu i veureu com moltes vegades dubtareu de si allò és una necessitat o no, o al final ha sigut un desig, no? La proposta de From, per contraposar l'existent, era convocar psicòlegs, o sigui, From va dir convoquem psicòlegs, convoquem sociòlegs, economistes, també convoquem aquests representants dels consumidors i desenvolupem una investigació sobre què són realment les necessitats humanes i particularment aquelles que ens permeten créixer, que ens proporcionen alegria real i que ens distingeixi d'aquelles que són artificials i que només són útils per incrementar els guanys als empresaris. També considerava necessari establir restriccions legals per a aquella publicitat amb intencions hipnòtiques i amb intencions irracionals, com també evitar aquella amb característiques enganyoses. Marx s'havia detectat abans que ningú cap a on podia conduir aquesta tendència del capitalisme a produir i consumir sense importar quines eren les conseqüències sobre les persones. I amb una gran lucidesa ens deia que la producció de massa coses inútils dona com a resultat massa homes inútils. Marx establia la diferència entre aquelles necessitats pròpies dels éssers humans, les quals es trobaven arrelades a la seva naturalesa, d'aquelles que eren induïdes de manera artificial. I això pot provocar la paradoxa que l'home només és conscient de les necessitats falses i roman inconscient davant les veritables. Si un treballador ha d'efectuar una tasca repetitiva i avorrida, segurament la feina no li proporcionarà cap plaer. Consumir apareixerà, doncs, semblarà una espècie de compensació a què podem dedicar part del dia en què no treballem. Però en l'actualitat s'anuncia molt més del que és en realitat del que en realitat podem consumir. La qual cosa, doncs, això sí que provoca insatisfacció i frustració, perquè anem als centres comercials i hi ha molts més productes dels que realment podem comprar. L'impuls per consumir coses també és una expressió d'obtenir reconeixement d'un mateix i reconeixement dels altres, no?, a regals. Estem en una societat que mostra admiració per les persones adinerades sense importar en excés com van obtenir aquests diners, i això provoca en els membres d'aquesta societat, doncs, aquest desig de posseir. En aquest context, i per exemple, doncs, l'automòbil, no?, com hem dit abans, s'ha convertit en alguna cosa més que un mitjà de transport, perquè l'automòbil s'ha convertit en aquest símbol de posició social, de poder, de construcció de l'ego. Canviar-lo cada 2 anys en comptes de fer-ho cada 6, això incrementa l'emoció del comprador i també el que fa és elevar l'estatus social. Al final és, diré qui ets en funció de l'automòbil que tu tinguis, no? El consum, convertit en un fi en si mateix, doncs ha provocat moltes vegades que no es tingui importància, que la mercaderia en si no tingui tanta importància quant a la seva utilitat, o sigui, quin és l'objectiu per a nosaltres, no? Llavors, el que fan els publicitaris és estimular aquests desitjos de comprar compulsivament coses que ens provoquen escàs plaer, que estem urgits per aconseguir com una cosa nova el més aviat possible, és que ni ens estem plantejant quina utilitat tindrà la nostra vida allò que estem a punt de comprar. Les mercaderies, com us dèiem, doncs, tenen un valor d'ús real i un valor d'ús fictici que ha estat creat per aquesta publicitat. Llavors això ens enganya, ens confon, perquè ens donen tota classe de dades sense sentir, a més els anuncis, doncs, hi ha tot de dones provocatives, hi ha tot de persones que tenen una vida d'èxit només amb comprant determinat producte, no? I aquesta manera de consumir té com a conseqüència que mai arribem a estar plenament satisfets. Són aquestes ànsies de consumir que fa que perdem tota relació amb les nostres necessitats reals. I se suposava molt al principi del capitalisme que consumir més i millors coses estaven relacionades amb proporcionar-nos una vida més feliç. El consum ja era a aquestes alçades un mitjà, però ara ha passat a ser un fi. Marx ja va assenyalar fa molt de temps que intentar imposar una necessitat en els altres era una forma de tractar de sotmetre'ls a una dependència. Comprar l'últim model que va sortir al mercat no està relacionat amb el plaer real, Per a molts, el cel hauria de ser com un gran shopping on es pogués comprar de tot. El consum també determina el temps lliure, en el qual seguim sent consumidors passius i alienats. El que estem fent és consumint partits de futbol, consumint parcs d'atraccions, consumint cafeteries industrials... Això és el que estem fent amb el nostre temps lliure. Durant una activitat productiva, com per exemple llegir un llibre, veure una obra de teatre, veure una pel·lícula, parlar amb un amic... Aquí tenim un efecte pel qual es podria dir que després de que nosaltres haguem estat fent allò ja no som els mateixos, perquè aquesta experiència ens ha deixat alguna cosa. En canvi, en la forma alienada del plaer, no canvia res amb nosaltres. No canvia res perquè anem a veure un partit de futbol. És una cosa transcendent. I un exemple d'això, doncs, el constitueix quan, per exemple, som turistes, no? I anem als llocs fent fotos, no? I al final no parem atenció al que ens està passant en el lloc, o sigui, no estem en el lloc, estem pendents de la foto, no? Aleshores, la càmera està veient per nosaltres i el resultat, al final, no són les fotos que hem de prendre, sinó quina experiència hem viscut i què hem après d'aquell lloc. Doncs estem traslladant la importància en una altra cosa que és irrellevant i que és intranscendent. Fromm considerava que no podia haver felicitat en el marc de la passivitat interior, ni tampoc en l'actitud del consumidor alienat. La felicitat ha de relacionar-se amb un sentiment de plenitud, no en la forma d'un buit que s'ha d'omplir. Tot i les enormes possibilitats de diversió que tenim en la societat moderna, hi ha molta, molta, molta gent que encara està deprimida. I és aquest avorriment el que moltes vegades ens porta, doncs, a iniciar-nos en activitats com, per exemple, les drogues, la violència i la destrucció, en una opció desesperada per superar precisament aquest tedi. Però aquest tedi és el que també construeix la societat, perquè després l'haguem d'omplir amb això que comprem, amb aquests productes i serveis. I després, doncs, d'haver explicat tota aquesta estratègia que té la societat, doncs, per manipular-nos i per fer que consumim més i més a costa, doncs, també de la nostra salut i de les nostres emocions, intentarem posar una mica de fil a l'agulla i una mica d'esperança, no massa, que la cosa està molt, molt difícil. Com podem ser uns consumidors i consumidores exigents, responsables, si hi ha algun tipus de marge per poder ser responsable, perquè veurem com si realment és una arma de doble tall això del consumidor responsable. Les organitzacions internacionals, les ONGs, denuncien, doncs, aquests anomenats tallers de la suor, que és on estan treballant totes aquestes milers i milers de persones per fabricar els productes que nosaltres consumim. També denuncien aquest intercanvi desigual i l'existència d'un model de consum, doncs, que descansa sobre unes estructures tan precàries i amb formes tan brutals d'explotació que acostumen a reclamar que els consumidors occidentals, doncs, fem un consum responsable i després de valorar on i com es produeix allò que se'ns ofereix, doncs, incorporem l'ètica a l'hora de prendre la decisió de compra. És una mica el que nosaltres aquí, Lletra Petita, també intentem fer, ser conscients. Si no tenim alternativa, que ens pensem una, dues i tres vegades de comprar allò que tenim al davant. Una intenció molt lloable, però tot i que comença a estendre's entre segments de consumidors, més entre els nordis que no pas entre els mediterranis i els anglosaxons, es fa difícil de pensar que pugui canviar la lògica de l'economia deslocalitzada. Per què? Doncs perquè sempre hi haurà una majoria de la població consumidora massiva que es guiarà pel factor preu, perquè al final el que anem a mirar quan anem a comprar, sempre, 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 és el preu. Disposar de tota la informació i que aquesta sigui fiable és molt difícil. Ja ho hem vist, i com més surt informació, les empreses més l'amaguen. Per tant, més difícil serà cada dia de trobar i de localitzar tota aquesta informació. I al capdavall, el consumidor exigent acaba conformant, doncs, un segment de mercat al qual també ataca el màrqueting d'unes determinades marques especialitzades. I es tractaria d'aconseguir efectes millors que el de tranquil·litzar-nos la consciència pagant un sobrepeu, això sí. La teoria econòmica ja fa uns anys que va singularitzar la figura del consumidor responsable a partir de la teoria de la demanda de característiques de Lancaster. Lancaster detecta un tipus de consumidor que valora la qualitat real del producte i té en compte com ha estat produït i que està disposat a pagar un determinat preu per aquesta significació. Deixat de banda la informació incompleta i poc veraç en relació als productes, el problema principal d'aquesta teoria és la segmentació del mercat, que provocaria això, una divisió no desitjada entre una gamma de béns i serveis relativament costosos i només accessibles per persones amb un poder adquisitiu més elevat i una majoria de productes més barats, fabricats en condicions laborals més dures per les masses. Un sistema de consum dual en què una minoria es podria permetre determinats productes amb la incorporació de valors ètics, mentre que la majoria s'hauria de conformar per una qüestió de preu, amb productes comuns sense aquests valors incorporats. Una mica ja està passant això, ja hi ha aquest consum dual. Han proliferat diverses fórmules de distinció destinades als consumidors responsables. Una és la de l'etiquetatge social, que té la limitació de radis d'acció molt petits i que resulta confusa també per la varietat d'etiquetes que hi conviuen sense que cap s'hagi imposat sobre les altres. No hi ha una etiqueta estàndard en quant a aquest sector. Els codis de conducta de les empreses i la institucionalització de la responsabilitat social corporativa són una via molt important per a disminuir el fenomen del dumping social. La seva limitació és que són actes que depenen de la voluntat de les empreses, dels quals és difícil, doncs, avaluar aquesta aplicació i significació reals, perquè ja vam veure amb el programa que dedicàvem al consum de roba que moltes de les marques de roba deien que sí, que havien millorat les seves condicions i tenien un taller, potser, que era l'exemple que ensenyaven als mitjans de comunicació, però després es descobria que no, que seguien tenint tallers als subterranis i amb treballadors en condicions d'esclavatge i amb treballadors infantils, o sigui, el que és l'explotació infantil cada cop està més amagada per les marques i cada cop, per tant, és més difícil de localitzar. Per tant, és un problema, és un problema que aquesta via pugui ser una mica resolutiva. El sistema conegut com a comerç just és probablement el que ha adquirit més significació en els darrers anys. Un sistema que està basat en criteris de salaris i condicions laborals, de garanties de no explotació infantil, de no discriminació, de qualitat, de respecte al medi i de sentit comunitari, que és molt interessant amb el seu plantejament. El problema també és que, malgrat la seva ambició, va associat a un sobrepeu molt important i es limita a una gamma de productes doncs, que és molt petita encara. Sí que té tendència a ampliar-se i també té tendència a derivar cap als serveis, però encara doncs, és molt testimonial el que són la facturació que s'acaba fent des del comerç just. Vinculada en part a tot això, els darrers anys hi ha hagut una forta expansió de l'exigència ecològica i de qualitat, especialment relacionada amb productes alimentaris. L'interès per la salut i la consciència de l'ús i abús d'additius químics en els productes alimentaris doncs, han disparat la demanda d'aquests productes. Una demanda que també, lògicament, doncs, està segmentada, que ha trobat una oferta creixent dirigida a aquest públic que és més exigent, però també amb més capacitat adquisitiva, clar, i disposat a utilitzar-la. Tant l'oferta com la demanda de productes ecològics han augmentat, però topen amb la confusió de noms i etiquetes, la garantia dels quals doncs, no sempre és de fiar. Per tant, hi ha moltes etiquetes que ara ens diuen quilòmetre zero, bio, producte de proximitat, però que al final no són de fiar, perquè també el màrqueting i la publicitat sap que ara aquests productes doncs, sí que són fàcils de col·locar entre els consumidors, llavors juguen molt amb tot això. Llavors, les grans marques, sí, una mica l'exemple, no? Les grans marques venen aquests productes no? ecològics i quilòmetre zero i de proximitat, però al final, si una gran superfície comercial està venent tot aquest tipus de productes, a mi no em serveix perquè és que el sistema és el mateix. Llavors, això vol dir que aquest producte ha entrat en el sistema de la societat de consum capitalista i no estem canviant, o sigui, l'important és que no estem canviant la manera o els hàbits de consumir, perquè seguim anant al mateix concepte, l'únic que el producte ha variat, és un producte diferent. I de vegades doncs, aquests productes, al final, doncs, senzillament el que responen és estratègies comercials. Hi ha un problema d'estructuració d'aquest mercat amb tot el que són les etiquetes globals, perquè no són identificables i perquè tampoc no ens donen garanties. Si poguéssim resoldre aquest problema, doncs seria molt bo per a les persones consumidores d'aquest segment, però la dualització del mercat es consolidaria. Llavors això el que faria seria contribuir a transformar poc el que són les relacions econòmiques i productives d'escala planetària, que és com realment s'acabaria resolent tot aquest problema. És una altra manera de significar-se, d'adquirir una identitat vinculada a uns determinats valors que s'esperen dels productes que es consumeixen. Per tant, torna a ser una mica el mateix de sempre, però bueno, és el que hem dit abans, no? Que els valors alternatius també acaben entrant en aquesta roda i res canvia, no? Per tant, les alternatives són escasses perquè de seguida que apareix una alternativa moltes vegades s'acaba contaminant d'aquesta roda de societat de consum capitalisme. Estem molt lluny encara d'aquesta transformació de la societat de consum, que és el que realment doncs, es aportaria un altre tipus de societat i un altre tipus de consum. És per això doncs, que no hem volgut fer un programa amb alternatives per comprar aquest Nadal. Sí que d'aquí dues setmanes tindreu un programa on us farem un consell molt concret de regal a fer al llarg d'aquest Nadal, però no volíem fer tota una bateria no, d'alternatives, perquè moltes d'elles ja les coneixeu, i sí que creiem que era més important intentar doncs, sensibilitzar i que poguéssiu aprendre una mica d'on ve, entendre una mica d'on ve tota aquesta necessitat, tot aquest impuls i també tota aquesta pressió familiar al capdavall que tenim els dies de Nadal per haver de comprar productes. És important explicar per què som esclaus d'aquesta societat de consum, per què ens obliguen a consumir, especialment, com hem dit, amb les èpoques de Nadal. Hem de prendre consciència i practicar aquests actes de rebel·lia diaris, com pensar si allò que estem comprant ho comprem perquè realment ho necessitem o perquè la societat ens indueix a comprar-ho. Mal. També és important la qüestió de per què tenim pressions familiars per comprar. Ells a la vegada doncs, també estan induïts per la societat a pressionar-los. I al final el que fa és que els mateixos consumidors es converteixen en aquesta eina de pressió que fa que el mercat funcioni millor. O sigui, la publicitat funciona, però la pressió dels que tens a la vora encara funciona molt més i molt millor. A tall de conclusió, sí que volem deixar alguns missatges clars que us endueu doncs, amb vosaltres al llarg d'aquestes festes de Nadal. El Nadal s'ha convertit en una estratègia comercial per enriquir les grans corporacions, aquelles que ens esclavitzen laboralment i saquegen els recursos naturals. Les ofertes no són per fer-nos la vida més fàcil ni perquè les empreses siguin generoses amb nosaltres, només ho fan per vendre més i prou. El Nadal ens fa confondre les necessitats amb els desitjos. Embogim intentant justificar les nostres compres i no fer-ho genera molta frustració. Quantes de les coses que comprarem aquests dies les necessitem realment? Abans de comprar res, intentem reflexionar si ho necessitem o no. Siguem sincers amb nosaltres mateixos. El Nadal mai aconseguirà resoldre'ns els problemes emocionals, ni treure'ns la tristesa, la frustració o la solitud. Les coses materials mai ens duen a la felicitat. Si volem ser feliços, només trobarem la resposta dins nostre, sent persones completes per nosaltres mateixes, sense mancances i des de la llibertat. També hem de tenir clar que no estimem més o menys algú pel fet que ens faci més o menys regals. Si volem dir-li a algú que l'estimem, busquem el temps per compartir amb aquesta persona i diguem-li tot el que sentim per ell o per ella. El Nadal també serveix com a geoestratègia per l'occidentalització americana del món. El nostre Nadal s'ha omplert de Pare Noels. Un Pare Noel que d'inici era verd i que la societat nord-americana del consum va convertir en vermell per la Coca-Cola. Nosaltres no formem part d'aquesta cultura. Ja tenim les nostres tradicions. No hem de permetre aquesta americanització perquè estem perjudicant el que és nostre. El Nadal fomenta que haguem canviat el concepte d'oci i entreteniment, que s'ha vinculat als centres comercials i als temples del consum. Ja no tenim temps per al descans. El nostre temps lliure s'ha comercialitzat. Ens hem convertit en agents econòmics en el nostre temps d'oci. El Nadal només és un dels mecanismes de control social que fa que les persones cada vegada tinguem menys capacitat d'opinió, de generar pensament crític, de construcció d'alternatives, de transformació, en definitiva. La publicitat ens mou i no en podem escapar. Autòmats programats per comprar, només en un objectiu, omplir els comptes de les grans corporacions. Entenc que no comprar res des d'ara fins a Reis és una missió impossible, només per la pressió familiar que tindreu, que ja hem dit que és una pressió familiar induïda al llarg d'aquests anys per l'hiperconsum, està clar. Però si no podeu evitar comprar aquests dies de Nadal, almenys siguem conscients de tots plegat, comprem una mica menys i el que comprem ho fem, això sempre, al petit comerç.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.